Sí, sí, se sent. Ara se sent bé, sí? Molt bé. Em perdonareu que m'aixequi i ho faci dret, almenys mentre no em cansi, doncs, perquè així, si em moc una mica, així no se m'adormireu. En primer lloc, volia donar les gràcies per participar, perquè ja veureu que aquest és un tema molt bonic i molt apassionant. I, bueno, a mi m'agrada xerrar, i sobretot quan algú m'escolta. I si sou tants, doncs encara més. Bé, jo voldria comentar, bueno, després de lo que he vist ja quasi que no pregunto, però la pregunta que jo pensava fer és dir-vos si, en general, us heu preguntat per a què viviu. Què feu aquí? No vull dir aquí, això està clar, eh? Per a què vivim? És a dir, quin és l'objectiu que teniu com a persones? L'objectiu vital. Ho dic perquè moltes vegades estem avui aquí simplement perquè ahir no ens vam morir. Perdó. Hi ha molta gent que no es planteja per a què visc avui, per què faig les coses. Perdoneu, és bastant més freqüent del que us sembla. A veure, jo crec que si pensem una miqueta, el que diríem és que el que volem tots com a objectiu vital de vida és ser feliços. I jo contradiré algunes de les coses que s'han dit. Alguns estarien bastant d'acord. Fixeu-vos, què és ser feliç? Què és el que què vol dir quan volem dir que volem ser feliços? Per començar, volem ser feliços en la vida, al llarg de la vida. Cal definir una miqueta què vol dir això, és molt senzill. A veure, ser feliç vol dir sentir-se bé. Fixeu-vos bé, estem parlant de sentiments. Som més feliços quan ens sentim bé que quan ens sentim malament. Una altra cosa és què és el que ens pot fer feliços, però aquí hi ha un punt més molt important, que això venia perfecte el que estàvem aquí comentant. A veure, una cosa és el que ens fa estar contents i inclús, si voleu dir, estar feliços. Ens poden fer feliços moltes coses externes. Molta gent té molta família, molta amistat, molta solidaritat i no són feliços. Estem parlant de sentiments. I de sentiments no de l'estar, sinó del ser. Pretenem ser feliços al llarg de la vida. I sabeu quan és la vida? Ara i aquí. Ara i aquí. Ara i aquí podem sentir. Ara i aquí decidim el que sentim. Fixeu-vos, al llarg de més de 40 anys a la consulta, sempre que entren les persones per primer cop, home, els nens no s'expressen tan bé en aquest sentit, però vaja, sempre que ve la gent, per primer cop, ve a la consulta dient vinc perquè no em sento bé. Home, ja s'entén que seria molt tonto venir al psicòleg a dir que vinc perquè em sento bé. No? Vinc perquè no em sento bé. O que em vull sentir millor, diguem-ho així. I al final, doncs l'alta en el pacient, bueno, li dones l'alta perquè ha millorat. El que t'aguanta suficient temps a vegades millora i llavors li dones l'alta. Tampoc entrarem en detall perquè hem millorat. Deixem això per un altre dia. Però quan milloren i es manté la millora, li dones l'alta. Jo em vaig dedicar a investigar, bueno, què ha canviat aquest pacient des de que va entrar fins que ha sortit? Des de que se sentia malament fins que se sent bé? Clar, què és el que ha canviat? Doncs mireu, he observat que hi ha diferències entre les persones més felices i les persones menys felices. I no són les que tenen més família, perquè ja sabeu que alguns la família la utilitzen per altres coses. A veure, no, les persones més felices, per exemple, fixeu-vos bé, són persones... A veure, us demano fer un exercici, a veure què us sembla. Vull que aquests aspectes que us dic ho valoreu de 0 a 10. Per exemple, les persones més felices tenen més bona autoestima. Si us podeu valorar la vostra autoestima de 0 a 10, no sé si cal explicar que 10 és bona nota. De 0 a 10, sí, perquè... a veure, voldria que us la valoréssiu, si em permeteu, en l'últim mes o mes i mig, eh? No anem a la infància, que llavors sí que l'hem liat. Últimament, quina nota us posaria com a autoestima? Si voleu posar més fàcil, diem, el concepte que us teníeu vosaltres mateixos com a persones, si us poseu una nota com a persones, quina nota us posaríeu? De 0 a 10. Depèn, no? Bueno, sí que depèn, perquè és molt subjectiu. He de dir que la felicitat també és molt subjectiva. Però feu un esforç. De 0 a 10 són 11 possibilitats. Podeu escollir una, més o menys? La teniu? No la digueu a ningú, sisplau, que així sereu més sincers. A veure, si la teniu, no l'oblideu, que la necessitarem. En segon lloc, les persones més felices solen tenir més bon autocontrol de la seva conducta. És a dir, capacitat de dirigir la conducta cap allà on vols. Fer allò que et proposes. Quantitat de propòsits que es compleixen. L'enemic, perquè ens entenguem, l'enemic de l'autocontrol de la conducta seria la mandra, que no ens deixa fer propòsits, o la impulsivitat que ens fa abandonar abans d'hora. Val? A veure, perquè ens entenguem, ho diré d'una altra manera. És no tenir autocontrol de la conducta aquella persona que es vol llevar a les 7 i després es lleva a les 8. Ho té pitjor que el que volent-se llevar a les 7 es lleva a les 9. No sé si per l'edat ho sona més apuntar-se al gimnàs i després és no anar-hi mai. O, per exemple, aquella persona que és capaç de sopar sense aigua amb tal de no aixecar el cul de la cadira. Serien tres exemples típics de la vida quotidiana de lo que és no tenir autocontrol de la conducta. Capacitat de marcar-te quantitat de propòsits, compliment. Ja sabeu que hi ha molta gent que es proposa moltes coses i després no fa res. Hi ha alguns que, com ho saben que no faran, ja no s'ho proposen. No? Quantitat i qualitat dels propòsits. Autocontrol de la conducta. Quina nota us posaríeu en l'últim mes, mes i mig? La teniu? Recordeu, en tenim dos. Autoestima i autocontrol de la conducta. No us oblideu de les puntuacions, que les necessitarem. En tercer lloc, les persones més felices solen tenir més bon autocontrol emocional. També implica dues coses. És sentir-se a l'estat d'ànim positiu i estable. Ho dic perquè hi ha persones que el seu estat d'ànim sempre és molt variable. Pot estar molt amunt, però també molt avall, de seguida, per qualsevol cosa. Hi ha persones que no, que sempre són molt estables, perquè diuen, no, si jo sempre estic igual de fotut. Si creieu que el vostre estat d'ànim últimament ha estat molt positiu i molt estable, li posarem un 10. Si ha estat molt variable o molt negatiu, li posarem un 0. I entre mitjos el valoreu. Vale? L'últim mes, eh? Més o menys. Teniu els tres, el recordeu? Sí? Autoestima, autocontrol de la conducta, autocontrol emocional. En quart lloc, les persones més felices tenen una manera de pensar, de percebre la vida, la conducta dels altres i la pròpia, eh? Una manera de pensar més positiva i menys negativa. Si creieu que últimament heu estat molt positius, li posarem un 10. Si creieu que heu estat molt negatius, li posem un 0. La teniu? Recordem els quatre? Repassem. Autoestima, recordeu la puntuació, autocontrol de la conducta, els propòsits, autocontrol emocional, l'estat d'ànim estable i positiu, pensament positiu i no negatiu, i en cinquè i últim lloc, les persones més felices tenen més, bueno, dins d'uns límits, no? Però més i més bones relacions amb els altres, amb els altres. A veure, per què ho dic? Ho dic perquè hauríem de calcular també dues coses, la quantitat de relacions i la qualitat de les relacions. Ho dic perquè no valdria dir que en l'últim mes no he tingut cap conflicte però no he sortit de l'habitació. Bé, a veure, un petit esforç. Teniu les 5? Em podeu fer un favor? I ho sento molt perquè ja sé que no hi ha calculadores, perquè a més els mòbils estan tancats. Podríeu sumar els 5? Bueno, si necessiteu 10 minuts. Bé, suposem que ja teniu, val? Bé, ara no feu el que us diré, no ho feu perquè vull comentar dues coses abans. Una, si ho suméssim, si ho dividíssim per 5 i féssim un promig, tindríem un IF, un indicador de felicitat. I ara us ajudaré d'aquí un moment i us ho dic. Però abans de fer-ho, abans d'arribar a l'indicador o a l'índex, com li voleu dir, no és una fórmula, és una orientació, us voldria fer una observació. Us heu fixat de què hem valorat? De què hem parlat i de què no hem parlat? Us heu fixat que no hem parlat de l'edat que tenim? Que no hem parlat, per exemple, dels calés que tenim al banc, ni del color de la pell, ni si som sexe masculí o femení o de gènere, no hem parlat de res de tot això, ni del tamany del vehicle, ni si tenim dos cases i un castell. No hem parlat de res de tot això. Sabeu de què hem parlat? Doncs molt fàcil, hem parlat del que pensem. del que pensem de la nostra autoestima, del nostre autocontrol de la conducta. Algú haurà dit, doncs jo en autocontrol de la conducta m'he posat un nou perquè en l'any 2006 em vaig proposar una cosa i la vaig fer. Cadascú s'ho ha valorat com ha volgut. Un diu, doncs jo m'he posat un nou amb les relacions amb els altres perquè tinc 4 amics. I un altre diu, doncs jo només un 2 perquè només en tinc 32. Cadascú s'ho ha valorat com pensa. Perquè sabeu una cosa? Perquè hem valorat el que pensem. Hem valorat el que pensem perquè tot el que sentim depèn del que pensem. Perdoneu, però això que acabo de dir és molt important. Tot el que sentim depèn del que pensem. Del que percebim, del que passa pel cap, de la informació. A vegades som conscients o no. Com vosaltres sou tècnics, m'entendreu la diferència entre el que diem a vegades lo cognoscitiu, és el que passa pel cap i som conscients. I lo cognitiu és allò que passa pel cap, siguem conscients o no. Per exemple, fixeu-vos, hi ha persones que diuen, bueno, i les depressions estacionals, per dir alguna cosa, quan la gent, persones que es deprimeixen més a la primavera i a la tardor, i, bueno, a veure, doncs sabeu per què és? Pels canvis de llum solar. I segons canvia l'horari solar, doncs afecta la producció d'endorfines. Ens afecta. Però és una informació que passa per aquí. Per cert, fixeu-vos, això a Suècia ho tenen bastant extremat. Amb el qual, què fan? Doncs han inventat una cosa que es diu la fototeràpia, que implica posar-se uns focus com els que tinc jo ara. Jo quan surti d'aquí sortiré bé. Ells s'ho posen entre 20 minuts, mitja hora, jo estaré més. Bé, s'ho posen per enredar el coco, eh? Cada dia una estoneta i així ens van enredant el coco. És a dir, fan passar una informació. Bé, per això dic, tot el que sentim depèn del que passa pel cap. No podem sentir por de res. Perdó, a vegades dic, tinc por i no sé de què, pot passar. Pot passar. Estic enamorat i no sé de qui. També pot passar. Però us asseguro que és d'algú. Com que som una mica rarillos, podríem dir inclús d'algú. També pot passar. Però no de res. És impossible sentir de res. Fixeu-vos, hem dit que el que volem és ser feliços. I que això estem parlant de sentiments. Som més feliços quan ens sentim bé que quan ens sentim malament. I no podem canviar els sentiments per decret. Tinc por i no hi vull tenir. Quantes vegades veiem una escena com la mare que li diuen al nen, o, perdoneu, el nen li diu a la mare, mare, m'acompanyes al lavabo? Diu, per què, fill? Diu, tinc por. Diu, por de què si estem sols? Dels fantasmes. Diu, per què no veus que no n'hi ha? Vinga, vinga. I li vols raonar que ha d'entendre que no ha de tenir por. I el nen va dient, jo tinc por. Diu, escolti, estic enamorat d'un tio que és un tarambana i tothom em diu que l'oblidi. Com es fa això? És que no canviem els sentiments per decret. Per molt que m'hagi sentit... Ara, a l'acabar la conferència, diu, bueno, ja ho sé, ara vull ser feliç. Doncs espereu, espereu, no és tan fàcil. S'ha d'aprendre, perquè podem aprendre. A què? A pensar millor. Fixeu-vos que és, perdoneu la paraula, voldria ser positiu, que és trist, i jo diré, bastant millorable, el fet del que ensenyem als nens. Els ensenyem a caminar, a menjar amb els coberts, a vestir-se. No els ensenyem a pensar. Fins i tot els ensenyem a raonar. I quan jo dic a pensar, vull dir a cognicionar, i perdoneu la parauleta. Mireu, en general diríem que les persones som, en general, molt mal pensades. Perdoneu, seré més positiu, molt millorables. I sabeu què passa? Avui hi ha estudis que demostren que les persones se'ns mengen els sentiments i les emocions ara com fa 1000 anys. Perquè continuem pensant ara com fa 1000 anys. És possible que ara tinguis por que t'atropelli l'autobús i abans era el mamut, però és por igual. Bé. Jo quan dic que som molt millorables a l'hora de pensar, sempre em trobo algú que em diu, home, jo sí que en sé de pensar, veuràs. Jo us explicaré alguns exemples per intentar veure doncs, això, que en general són bastant, no tothom, però la majoria són bastant millorables. Hi ha alguns que són fantàstics. Fixeu-vos, i ara ho explicaré una mica aquests exemples. Però abans voldria tornar a l'IF. Us en recordeu? La suma que heu fet? Sí? Mireu, si algú de vosaltres ha sumat 45, el dividir-ho per 5, ho dic per fer el compte que sapigueu com va, que és molt fàcil. El dividir-ho per 5 és un 9. Cada punt més són dos dècimes més. 46 és un 9,2. 47, un 9,4. 48, un 9,6. Dos dècimes cada vegada. Per cert, si algú en aquesta sala que té alguna d'aquestes puntuacions, jo amb molt de gust li convido, per favor, que pugi aquí i que ens expliqui com s'ho fa. Els altres, quan tenim feina, anem fent operacions. De 40 a 45 és un 8. 8,2, 8,4. De 35 a 40, un 7. De 30 a 35, un 6. De 25 a 30, un 5. I per sota un insuficient. Jo no és per escombrar cap a casa, però si algú té un insuficient, jo li recomanaria que anés demanant hora al psicòleg. Per cert, el de 45 en amunt també. Mentrestant, ja sabem el que volem, que ser feliços, en què consisteix en millorar aquests aspectes. I ara necessitem saber com es fa. Bé, i dèiem que aquests aspectes es milloren millorant el que pensem, però que són molt millorables. Perquè, a més, les persones som el que practiquem. I si us fixeu, quasi sempre practiquem el mateix. Jo no sé si us sona una situació com la següent. Potser l'ha viscut a la veïna, una mica, i potser a casa. La mare li diu al fill, dic la mare com podria ser el pare o la filla, però normalment és la mare en el fill o la filla, li diu, nen, et vols recollir les sabatilles del menjador? Que estic cansada de veure-les aquí, que cada dia t'he de dir el mateix, que és que estic farta del teu desordre. Us sona això? Doncs pues mireu, que sapigueu que això passa a tots els domicilis de Mataró, cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, cada dia. On hi ha menors de 30 anys i algun de més grandet també. I us diré una cosa, per consol dels habitants d'aquesta ciutat, us diré una cosa. L'altre dia em deien que a Uruguai també passa. Sabeu des de quan passa tot arreu del món? Des de que existeixen les sabatilles. I encara arribarem avui a casa i... Un altre cop, m'acabo. I cada dia anem igual. Perdoneu, de camí cap a casa hem d'anar previstos de on seran les sabatilles, que ho sabeu? No cal que un altre cop, fa 2.000 anys que són allí, tu. Jo no sé si alguna vegada s'us ha espatllat la rentadora. Dic la rentadora perquè quasi tots en tenim. Ja no queden gaires d'aquells que van al riu a rentar, no? Bueno, jo no sé vosaltres, però a mi de tant en tant se m'espatlla. Quan s'espatlla, normalment la intento arreglar. A vegades vaig a buscar aquell foradet que a vegades s'entafonen els botons o les monedes. No sé fer gaires coses més, les sacsejo una mica, toco botons, agafo l'endoll. Però quan ja no sé el que fer, crido el tècnic. I quan ve el tècnic, sempre passen una de dues coses. O me l'arregla i pago, o em diu que ja ha fet la feina i que ja em puc comprar una altra. Una altra? Ara? En quin mal moment? És el que pensem quasi tots. Com si hi hagués un bon moment per aquestes coses. Jo recordo, fa uns anys, ara ja no passa tant, un dilluns va venir un de la meva edat, més o menys, a la consulta amb una mala cara. Se'm va acudir a preguntar-li, escolta, en què has dormit malament? Diu, dormir? Ni sopar vaig poder. Dic, i això per què? Diu, Barça 0 o Sassuna 1? Aquí cadascú li afecta el que li afecta. Jo no sé si us sona una situació com la següent. Si, potser encara us passa això que us vaig a dir. La mare li diu a la filla, quan la filla entra per la porta de casa, i li diu, ai nena, menys mal que has arribat. Diu, per què ho dius, mare? Diu, perquè ja m'estaves fent patir les hores que són. Clar que la filla li podia dir, què vols dir? Que quan estava fora pensaves que m'estaven violant? Que m'estaven drogant, accidentant, fent atrocets? I menys mal que has arribat i tot el que he pensat és mentida, no? Bueno, si encara us passa, us diria un truco que va molt bé. Cada vegada que surtis, li cal dir-li a la mare, mira, ara quan surti a divertir-me, fes-me un favor, pensa que m'estic divertint, no que m'estan violant, accidentant, drogant, que m'estic divertint. Per cert, si trigo molt és que em diverteixo molt. Sabeu la de vegades que ens fem un fart de patir pel que no passa? Com si amb el que passa no en tinguéssim prou. Vinga, fer invents. D'un i dos, el que arribem a patir amb el que no passa. Us en recordeu l'última vegada que us vau enfadar? Encara que fos, no sé, abans d'ahir. Bueno, és igual, una vegada que us vau enfadar, recordeu l'escena, la situació, la podeu recordar? Sí? Què estàveu pensant? Que la vida era una meravella? Que maco aquest nen o aquesta, o la parella o el fill, el que sigui, mira com que m'estimo? O estàveu pensant que el que estàveu vivint era insuportable? A veure, us posaré un exemple, a veure si us sona. L'adolescent està a l'ordinador, és l'hora de sopar, i està al Messenger o al Facebook o un d'aquests, i la mare, com és l'hora de sopar, està fent el sopar, i li diu, nano, tanca l'ordinador que anem a sopar. I ja sabeu la resposta, sempre, ara vaig un moment. La mare se'n va cap a la cuina, torna al cap d'un moment i li diu, nano, que t'he dit ja abans que, per favor, que tanquis l'ordinador. Ja li diu d'una altra manera, clar. Que tanqui l'ordinador, que s'enfadarà el sopar, que anem a sopar. Que ara vaig i no siguis pesada. Ja la cosa es posa una miqueta més així. Bé, i us podeu imaginar la tercera escena, no? No cal que l'expliqui, veritat? Bé, quan el nano agafa i l'engega la... i li diu de tot a la seva mare. Alguns nanos, després, els hi sap greu, es proposen que no tornarà a passar, però sabeu una cosa? Que demà la mare fa el sopar i ella està a l'ordinador. I clar, i si tornen a pensar el mateix, què està pensant? A veure, la primera vegada que el nano li diu, ara vaig un moment, què està pensant? Mira que maca que és la mare que m'ha fet el sopar. Quan li diu, ets una passada, deixa, ja ara, i dic que ara vaig. Què està pensant? Que bonica que és, com m'estima, que se preocupa de que mengi calent. A veure, en el millor dels casos està pensant que em facin tancar l'ordinador és insuportable, que no ho suporto. A vegades ho fa pitjor perquè pensa la mare aquesta és insuportable, no el que fa, sinó ella. A veure, sempre que ens enfadem estem parlant o pensant en termes d'insuportabilitat. És horrorós, és terrible, és insuportable, és inaguantable. Quan, a més, això que és insuportable, que ho pensem bastantes vegades, o termes similars, doncs no és veritat, perquè si estem aquí és que ho vam suportar. El que no ho va suportar, pobret, no està aquí, està al cementiri, això és veritat. Però els altres, quan pensem això, normalment ens enfadem en excés, com ens posem ansiosos amb excés, com ens enfadem amb excés, com tenim por amb excés. Sempre hi ha una sèrie de sentiments que ens dominen. Jo no sé si heu sentit parlar d'aquells que diuen que són d'un mal despertar. Si us fixeu bé, és una cosa que mai ho explica un, sempre ho explica l'altre. I li diu, aquest no li pots dir bon dia que ja està bordant. Es diuen coses d'aquestes, no? Ens podem imaginar que aquests que quan s'aixequen així, quan es lleven del... Què pensen al matí? A veure, normal, la major part de la gent el que fem és situar-se. Avui és dissabte, sí que hem d'anar a Mataró, va, què hem de fer això? No, no, ells no. És el primer, a l'obrir primer, el primer que pensen és merda. Perdó, això els finolis, eh? A veure, a mi em sembla que queda bastant clar que són bastant millorables a l'hora de pensar, sí? I cada vegada que si sempre fem les mateixes, ens enfadem pel mateix. 2.000 anys enfadant-se per la sabatilla, si no ha servit mai de res. De res. Perdó, ha servit per baixar l'autoestima dels fills, per crear dificultats de comunicació, per facilitar que et diguin mentides perquè la quarta dirà jo, si no ho he fet serà el gos, però jo no. Bueno, és a dir, per tot lo dolent que vulgueu, però de bo no serveix per res. I el problema que tenim, torno a insistir, en que som bastant millorables a l'hora de pensar. Fixeu-vos, no sé si em deixo algun exemple dels que estan ja previstos, però si no ja sortirà. Mireu, una de les coses que hauríem de fer és aprendre a escoltar el nostre cos. Quan no ens sentim bé, normalment es nota, ho notem, perquè se'ns va llogar la cama, perquè et tremola no sé què, perquè t'estàs posant amb els punys ben tensos, perquè tens l'estómac no sé què, perquè tens dolor a tot arreu, hi ha tensió. Bé, el primer que hem de fer és estar alertes amb l'alarma de com ens sentim per poder-ho canviar. Normalment, dic, és que em sento malament, externalitzem el sentiment, és a dir, la culpa sempre és dels altres. És que m'ha fet enfadar, diem, no? Perdoneu, ningú ens fa res. Fixeu-vos, quan ens enamorem, de qui ens enamorem? Normalment del que hi ha allà al davant. A vegades ni això. I jo pregunto, de què ens enamorem? Per exemple, imagineu-vos que això que diuen amor a primera vista, no? I jo pregunto, i arriba una germana i li pregunto, escolta'm, veig que tens, estàs molt... És que no puc dormir, noia, no puc dormir. Fa tres dies he conegut un noi i tinc una cosa aquí. I diu, com es diu? Diu, no ho sé. Però de què ens enamorem? Som nosaltres que ens enamorem, som nosaltres que tenim por, som nosaltres que ens enfadem, no els altres. I que els altres no ens fan enfadar. Si a mi m'insulten i jo m'enfado és perquè li dono importància. Si no li dono importància, no m'enfado. Aprendre a pensar, com podeu veure, tenim un bon terreny. Bé, jo ho dic perquè normalment el que volem dels fills, sabeu què és? Ho dic perquè quantes vegades passa al revés, no? Que sembla que vulguem que siguin enginyers, que siguin bones persones, que no dic que no, que siguin bilionaris, que siguin homes de bé o dones de bé, o... Perdoneu, el que volem dels fills és que siguin feliços. I, en canvi, que poc que ens dediquem a ensenyar-los i a pensar. Mireu, no ens posem dramàtics, ho arreglo de seguida. Mireu, el primer que hem de fer és practicar alguns exercicis per pensar millor. Alguns són molt fàcils, es deriven molt del que acabo de dir. Per exemple, veus, ja sabia que em deixava un... És que l'altre dia em vaig trobar un conegut pel carrer. Allò que li dius, bueno, què, com està? Diu, bé. I ell diu, jo no, hi porto una mala temporada. Diu, però què et passa? Diu, mira, el fill m'ha suspès 4 assignatures, vaya disgust. Ja sabeu que són coses que passen. Diu, tinc la sogra malalta a casa. La meva parella fa 15 dies que no em parla. Vaya a sobre, se m'espatlla el cotxe. Se'm va acudir preguntar-li, a sobre d'aquí, dels tres? Si vas posant les coses així. Però una de les coses que hem de fer és no acumular. Les coses no tenen que veure, diràs que tindrà que haver el cotxe amb els insuficients del fill, tu. Et porto una mala temporada i ho juntem tot aquí. Una altra cosa que hem de fer és procurar no avançar esdeveniments. Aprendre a canviar el pensament, després us explicaré una mica com. No avançar esdeveniments, no patir o no pensar o no situar-nos amb el que no passa, que amb el que passa en tenim més que de sobres. La tercera seria, a veure, va molt bé a vegades preguntar-se, bueno, i en el pitjor dels casos què? I us donareu compte que en el pitjor dels casos, coses de la vida. Perquè el que ens sol passar quasi sempre són coses que és normal que ens passin. Les sabatilles al menjador, que el fill arribi tard, que s'espatlli la rentadora. Perdó, però si són coses de la vida. I en canvi sembla que cada vegada que ens passen se'ns caigui un drama a sobre. Aquell que agafa el cotxe i perquè hi ha dificultats de tràfic i es posa nerviós. Perdó, que és que algun dia que no hi hagi dificultats de tràfic. Si no ens adaptem al món que tenim. A veure, un exercici que va molt bé és marcar distància en l'espai. Permetre que la cadira us porti la lluna. I des de la lluna mires la Terra. 7.500 milions de persones. Deixem els picos perquè no ve d'aquí. 7.500 milions de persones. I des d'allà et veus tu preocupada per les sabatilles del menjador. O per la tonteria que ha dit la parella, que també passa. A veure, un altre exercici que va molt... Puc dir perquè això ens ajuda a relativitzar les coses, com entendreu. Però una altra cosa que ens ajuda a relativitzar les coses també és marcar distància no en l'espai, sinó en el temps. Fixeu-vos, aquell del Barça o Sassuna, se me li va acudir a preguntar-li, escolta'm, quan van quedar l'any passat? S'ho va estar rumiant una bona estona. Diu, saps que no me'n recordo? Diu, doncs pues mira tu des de l'any que ve, tu... Si sapiguéssiu la de vegades que a la consulta hi ha gent que em diu no saps el que em vaig arribar a enfadar l'altre dia amb el meu fill, amb el meu no sé... Bueno, i què va passar? Diu, no sé, va passar alguna cosa però em vaig enfadar molt. Hi ha un altre exercici que a mi particularment em va molt bé, que és una mica el que estava explicant fa una estona. És fer estadística. L'estadística és fàcil. Per exemple, jo tinc comprovat que el fill gran de cada 10 exàmens suspèn 5, de promig, En els dos últims anys és el que porta. Si avui em ve amb 5 insuficients, jo no li puc dir un altre cop, nano. Com un altre cop, són els que toquen, tu. O no. Mireu, en el meu cas, cadascú tindrà el seu. En el meu cas, la meva parella s'enfada cada 15 dies. Si el vostre cas és millor, millor per vosaltres. Però clar, si jo avui arribo a casa i me la trobo allò que diuen pujada per les parets, no puc dir un altre cop. No, no, si és el dia que toca, tu. És el que hi ha, no? Jo no sé, fixeu-vos bé, cada rentadora hem d'arribar a sentir-nos malament perquè acabem pensant, gent, quin mal moment ara gastar-me 600 euros. Cada rentadora, eh? Escolta'm, si quan la compres, ja ho saps, a mi em van dir que les rentadores duren 6 anys o... i que si duren més, regal que tens. Perdó, si fa 6 anys, com pot ser que ara acabi dient en quin mal moment? Si fa 6 anys que ho sé. No? Poder que... Home, no, no sé si cal anar ficant 50 cèntims a la guardiola per quan s'espatlli, no? Però almenys tenir-ho previst. En quin mal moment? Com quin mal moment? Si és el que toca. Bueno, això de fer estadística us asseguro que és molt, molt útil perquè normalment el que ens passa és el que ens toca. Jo ja entenc que a vegades pot passar coses que no són les que toquen, no? Com aquella mare que als Estats Units, que ja sabeu que hi ha pistoles a tot arreu, doncs va veure el lladre, li va fotre 7 trets i resulta que era la seva filla petita que s'havia amagat per fer-li una broma. Bé, quan passa una cosa d'aquestes dius, tio, això ja ho sé que és poc habitual, però el que ens sol passar a la majoria de la gent, la majoria dels dies, és el que ens ha de passar. Fixeu-vos, hi ha un exercici que va molt bé. Dèiem abans, no sé si ho he dit, que les persones som el que practiquem. Quan jo era estudiant, allò que dic estudiant és a dir que estava a la universitat estudiant, vull dir que estudiar sempre és estudiar, però ja m'enteneu. Explicaven que del cervell no en sabíem res, perquè el cervell és un òrgan que el que el toques, vas una mica endins, s'infarta, es mor i no es pot averiguar res. Ni dels animals ni dels homes, o sigui, dels éssers humans. Però han sortit darrerament uns estudis amb neuroimatge que sense tocar res som capaços de veure tot. Micra de mil·límetre i micra de segon, què passa en cada racó? I això ens ha donat... Clar, fixeu-vos que una de les creences, després parlarem de les creences, més profundes i arrelades que hem tingut els éssers humans és dir, som com som i què hi farem? Com deia aquell... jo li vaig preguntar, un de 40 i pico d'anys, l'altre dia li pregunto, i tu com ets? Diu, jo tímid. Dic, i com ho saps? Diu, de petit ja m'ho va dir el pare. I com m'ho ha dit el pare, doncs vinga, apa. A veure, la creença que més ens perjudica a les persones és creure que som com som i no podem canviar. És que sóc així, i què hi farem? Doncs anem, canviem. Les persones podem canviar, evidentment. Mireu, es van començar a fer aquests estudis amb neuroimatge, agafem unes poblacions diferents que altres. Quina seria la primera que agafaríem tots? Si és la primera investigació, van comparar el cervell de les dones amb el cervell dels homes, clar. I què van comprovar? Que són diferents. Clar, van comprovar que allà on estan les emocions està més desenvolupat, ja sabeu amb qui, amb les dones, evidentment. I allà on està la conducta està més desenvolupat amb els homes. Conclusió, venint com veníem d'aquest determinisme biològic, per això les dones són mestres, infermeres, mamàs, i els homes descarreguen camions i fan la guerra. Aquí cadascú a lo seu. Estava tot ben clar, és que és així. Jo pensava, però jo ho veig al revés. Jo crec que desenvolupa més muscle que més l'utilitza, no? Perquè el cervell no. És més, si això és així, què faig jo a la consulta? Perquè, clar, s'ho posaven difícil, no? Bé, han fet molts estudis que han comparat poblacions que fan una cosa amb poblacions que no ho fan. Un dels últims estudis que em va caure les mans fa 4 o 5 anys, no sé perquè el temps passa volant, era a la ciutat de Nova York, de Londres, per treure's el títol, per començar el títol, una de les coses que els taxistes han de treure és saber-se 12.000 carrers i després la pràctica quotidiana cada dia d'anar amb el taxi. I van dir, a veure, quines diferències hi haurà, a veure si hi ha diferències entre el cervell dels taxistes i dels no taxistes. Bé, van comprovar que en algun lloc i en alguna d'allò hi ha unes diferències. Bueno, suposo que ara ningú pensa que és que hi ha un cervell taxista. El nostre cervell es modifica, per això ho dic, tot això, en funció de l'ús que en fem. I això avui que sembla molt clar, doncs això. Vol dir que, entre altres coses, podem aprendre a modificar. I si un és un mal pensat, que a base de pràctica acabi sent un ben pensat. I una de les coses que hem de fer és allò que dir, som el que practiquem. A veure, quan un fa pràctiques de conduir, acaba interioritzant una manera conductora, no conscient, de conduir. I aquell que apren i s'acostuma a dir mentides, acaba sent un mentider. I el que apren i explica sempre molts acudits, acaba sent un graciós. Aquí cadascú el que practica. Bé, doncs una de les coses que seria bo que practiquéssim és aturar els pensaments negatius, com us he explicat. Tot i que, per exemple, sí, a vegades el que hem de fer és vigilar les paraules que utilitzem quan pensem. Insuportable, doncs sabeu què? Insuportable, inaguantable, insufrible a la paperera. Horrorós i terrible, home, tot i que són fenòmens naturals, jo el guardaria pels terratrèmols, els tsunamis o la bomba atòmica, però no per les sabatilles del menjador. Bé, una de les coses que podem practicar és aquella persona que sap que és un mal pensat a l'hora de llevar-se, és que a la tauleta de nit tingui un paperet que li recordi per a què viu avui i quines coses li esperen avui que li puguin ajudar a sentir-se més bé. Val? Però sobretot, que si veu lo positiu, s'aixecarà de més bon humor si és que vol. I al cap d'una certa pràctica, les persones quan es lleven, ja es lleven diferents. El que et ve al cap és diferent. Tots els éssers humans tenim tendència, fixeu-vos bé, a evitar l'esforç. Ho dic perquè això ens portaríem a una altra conferència un dia, això que ara està de moda, parlar de la cultura de l'esforç. Bueno, jo no sé si és la cultura de l'esforç. El que sí és veritat és que tots els éssers humans tenim tendència a evitar l'esforç. I tots els éssers humans tenim tendència a acostar-se al benefici més immediat. I vèncer això ens costa el nostre. Però ara no em voldria allargar aquí, que dic que això podria ser d'una altra xerrada. Però fixeu-vos bé. Què pensem si us heu proposat alguna vegada, per exemple, fer 20 abdominals? Què penses quan en portes 10? Que ho enteneu? O, per exemple, no sé si alguna vegada he volgut fer dieta. Què penseu quan porteu, i en algun moment va que no s'entera ningú, que no ve d'aquí, que qualsevol cosa que ens faci abandonar l'esforç. Els pensaments ens venen. No sempre els escollim, però hem d'aprendre a escollir-los, perquè normalment ens venen. Mireu, jo ja fa 24 anys que vaig procuro anar a la piscina, perquè com treballo assentat, si no em quedaria quadrat. I llavors, el que va haver una època al principi que em proposava fer 30 piscines, poso el cas. I un dia em vaig donar compte que no les feia quasi mai. I vaig dir, per què no les faig? Sempre marxava abans d'hora. I vaig començar a analitzar què passava, això fa 20 i escaig d'anys. I em vaig donar compte que em venien pensaments al cap. Escolta'm, avui estàs molt cansat, eh? Per què no fas 26 i vas cap a casa? Sí, sí, però fixeu-vos, això em feia sentir culpable, no? Perquè m'havia proposat fer 30, ho arreglava ràpidament. Demà en faré 34 i ja està. Evidentment, demà no me'n recordava de res. Els pensaments podien ser molt variats. Em porto 28, no m'hauré descomptat, ja porto les 30? Cap al vestidor. Qualsevol excusa era suficient per anar al vestidor, tu. Bueno, alguns eren molt recargolats, eh? I fins i tot alguna vegada m'havia donat compte que m'estava posant al banyador i arribava i pensava, escolta, m'estàs molt cansat, per què no vas directe a la dutxa? Ara us podeu imaginar tots els nens que pensen a l'hora de fer la feina escolar. Ho dic ja que estic aquí. I que us ho podeu imaginar? Els més finolis diuen quin pal. Per clar, posar-s'hi així ja veureu. Bueno, a veure, continuem. Deien que les persones som el que practiquem. És molt important que aprenguem a pensar en positiu, fer pràctiques de pensament positiu. És molt important que diversos cops al dia ens parem un momentet a preguntar-nos, volem, voleu, la cosa és molt senzilla, si volem ser feliços, ho puc ser? Que siguem conscients. Tinc suficient per sentir-me bé? Ho dic perquè és veritat que hi ha persones que de seguida pensen en el que no tenen i el que no són per sentir-se malament. No, no, no. A veure, tinc suficient, no vull dir possessions, ja ho he dit abans, sinó com a persona. Soc suficientment bona persona? Soc suficient bon professional? Soc suficient intel·ligent? Tot és millorable, evidentment. Però si conec la diferència quan vaig pel carrer entre un taxi i un semàfor, és que soc suficientment intel·ligent. Soc suficientment de tot, de tot. I diu, sí, tinc suficient per sentir-me bé, per sentir-me satisfet de qui soc. És a dir, hi ha un exercici que consistiria en concentrar-se en un moment determinat, en viure la vida en el moment ara i aquí. Hi ha uns exercicis que diuen els orientals, d'aquestes tipus de la meditació, que diuen parat i concentra't en els sentits, el que veus, el que escoltes, els colores, els sentits. Concentra't per un moment, sense valorar si és bonic o és lleig o és bo o és dolent. No, 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 simplement concentra't en els sentits. I dic jo, quan acabis d'estar concentrat com a exercici d'aquí i ara, fas una cosa, para't de pensar com els sentiments. És a dir, el que sents no dels sentits, sinó dels sentiments. Si tens suficient per sentir-te i generar-te sentiments de satisfacció, penseu una cosa, ho deia abans, no ens, a les emocions i els sentiments no ens els genera l'exterior, ens en generem nosaltres. Quan veiem un nen que acaba de néixer, quasi tothom, no tothom, pensa, mira quin angelet, pobret. I ens creem sentiments de tendresa, de proximitat, d'estima, d'afecte, de protecció. No tothom, eh? Aquí depèn del que pensi cada persona. Si són els pares, a més, solen pensar una cosa, això deixem-ho dir ara. Moltes vegades pensen, i en farem un Oscar de Hollywood. Des d'aquell dia és una decepció permanent de comprovar que ni angelet, ni Oscar, ni Hollywood, ni res. Un ésser humà com un altre qualsevol. Bueno, i aquí comencen les males expectatives. Però bueno, estàvem a l'exercici de pensar en positiu. És important diversos cops al dia. Jo us diria cada mitja horeta, a les hores i als dos quarts, de parar-te a pensar si tens suficient. Si estem aquí vivint perquè volem ser feliços, la pregunta és, ho puc ser? És a dir, tinc suficient per sentir-me bé, per generar-me sentiments de satisfacció. Fixeu-vos, quan el que ens costa moltes vegades diferenciar estar feliç o content de ser feliç. Val? És a dir, un seria la qüestió de dir si tinc de possessió, si tinc coses. No, 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 com a persona, de pell endins. Estem parlant de sentiments. De sentiments sobre l'autoestima, com dèiem. Sobre l'IEFA. Tinc suficient per sentir-me bé? Hi ha molts nanos que els costa molt fer esforços, per exemple, davant de la tasca escolar, perquè van a darrere de la recerca del benefici més immediat, pensant i no tenint clar la diferència que hi ha sentir-me divertit versus sentir-me satisfet, que seria el que aprenguin a veure aquesta diferència al principi d'ensenyar-los a pensar el positiu de fer l'esforç per sentir-se satisfets, evidentment. Bé, de totes maneres, he de dir una cosa. Moltes vegades les persones, quan pensem malament, és perquè moltes vegades partim d'idees, de conceptes, de creences. Allò molt arrelat amb nosaltres, les creences, les conviccions, i algunes vegades les conviccions o les creences que tenim estan equivocades, a vegades estan encertades, però a vegades estan equivocades. De les que estan equivocades i són errònies, algunes no tenen massa importància, no? Jo tenia un tiet que es va passar la vida fins que el dia abans de morir pensant que les croquetes eren molt dolentes. I pocs dies abans va descobrir lo bones que eren. I em va dir, li pots fer cas a la mama, mira el que m'ha passat a mi. Bé, jo suposo que això no li va afectar massa la seva vida. Però quan l'error el tenim sobre el que pensem de nosaltres, el que pensem dels altres, del gènere humà, de les persones, o el que pensem de la vida o del futur, i quan tenim una idea equivocada, bàsica, important, ens pot arribar a empatollar la vida, no sabeu com. Mireu, hi ha persones que van per la vida convençudes, que ve, i ho diuen molt sovint, que ve de treballar és un càstig de Déu, o una maldició, si voleu. Us imagineu el que és anar a treballar així? Són aquells que sempre s'estan escaquejant, que sempre... Hi ha persones que només que estan convençudes que descansar, que dormir és perdre el temps. Jo sempre m'he plantejat, si el pobre home és el mateix que pensa les dues coses, pobret que li queda. Com s'ho fa? Fixeu-vos, insisteixo, ens poden empatollar molt quan tenim idees equivocades. Hi ha persones, no sé si en coneixeu perquè n'hi ha per tot arreu, persones que van convençudes per la vida que són superiors als altres, als altres. Normalment, entre els que manen, hi ha bastant d'aquests. No dic tothom, Us imagineu anar així per la vida, convençut que ets superior als altres i que els altres, que són aquells que diuen jo no estic per aquestes coses, jo fes-ho tu, perquè això és cosa de tontos, quasi bé, no? Bé, hi ha persones que estan convençudes, d'aquests també n'hi ha bastants, que són inferiors als altres. Això en l'adolescència passa bastant. Però al llarg de la vida també. hi ha persones que surten molt poc de casa. Perquè, clar, si són insuficients, si són incapaços de ser com els altres, si són inferiors, els altres ho veuran. I, clar, corro un risc de que se n'enriguin, de que m'humilin, i aquesta gent pateix molt, eh? Els superiors no, aquests no pateixen tant, aquests fan patir. Aquí cadascú el seu. Fixeu-vos, ho dic perquè jo us suggeriria un exercici molt senzill. És agafar tres papers, o un, però fer-lo més petitó, per no gastar tant paper. Però bé, bueno, si no, tres papers en el que al principi, en la primer, poses tot allò que creus de tu. Com deia aquell, soc tímid. No cal fer una redacció, em refereixo a aquelles coses que creus de tu. La segona, què creus de la gent, de les persones, de l'ésser humà? I què creus de la vida o del futur? Tres columnes. I després para't a pensar que això que creus, què demostra que és cert? Quina evidència tens? Quantes persones van per la vida dient, per exemple, la vida ha de ser justa i no suporto la injustícia? Llavors pregunta't qui t'ho ha dit. I quan vegis que no hi ha sustent, no hi ha evidència que demostri que la vida ha de ser justa, quantes vegades anem amb aquesta idea per la vida i no és veritat? La podem canviar i modificar i afilar una miqueta més prim. M'agradaria que la vida fos més justa, ja intentaré col·laborar-hi. Perfecte. Però que la vida ha de ser justa, no. I en canvi anem així moltes vegades. Quantes vegades els nens petits ja reclamen justícia perquè és insuportable la injustícia? A veure, és qüestió d'aprendre a capgirar o a substituir les creences irracionals inadequades per altres més adequades. Perquè moltes vegades són aquestes les que realment ens emboliquen. Perquè quan un parteix d'una idea equivocada, tota la seva vida va equivocat. Les idees, les creences que tenim, venen de molt lluny. I algunes, fixeu-vos bé, d'abans de que nasquéssim. Tu, el qual ja deixa de ser curiós. Fixeu-vos, mira, us ho explicaré. Una vegada em va caure les mans un llibre que es diu... jo anava darrere d'intentar veure com podíem ajudar emocionalment algunes dones quan, amb el que diuen el síndrome premenstrual. Vaig a veure si aquí abriu alguna cosa. No vaig averiguar res, però ja us explicaré. Que es deia Trastorns de la menstruació. I em va fer gràcia que era un llibret de 100 paginetes, una cosa petitona, però a modus d'introducció li dedicava 4 o 5 pàgines a explicar coses que històricament s'han relacionat amb la menstruació de les dones. Clar, com que és aquelles coses que no se'n parlen, doncs es permet a mitificar moltes coses. I clar, 4 o 5 pàgines que relacionaven la regla de les dones amb els alls, amb les cebes, amb la lluna de València, amb les flors, les flors, ja sabeu que una dona, jo quan era petit ho deia, que quan tocava les flors i tenia la regla es pensien, no? Amb la maionesa, quan va arribar la maionesa, diu, estate tu. Amb la meva fixació amb la prehistòria i de que estem igual que la prehistòria, em vaig imaginar de seguida una fent la maionesa. He dit una, no un. Una fent la maionesa. I vaig a l'Itàlia. I dic, ostres, ja sé per què. I li va dir a la filla, nena, el dia que tingui la regla no fotis la maionesa, que mira el que passa. La filla molt obedient, hem de dir que eren altres temps, tan obedient que li va dir a la seva filla, o sigui a la neta. Vale? Tot el que de la prehistòria fins aquí, entre les tres s'ho han anat apanyant. Tu, fes la maionesa. No, que tinc la regla, fes-ho tu. I mireu, que ho teníem fàcil, eh? Només calia que la fessin els homes. Bé, de totes maneres, de la prehistòria aquí, sempre que s'ha fet la maionesa ha estat no tenint la regla, excepte algunes que s'han colat. Quan s'ha fet la maionesa tenint la regla han pogut passar una de dues coses. Una, quan ha sortit bé, què hem fet? Ens l'hem cuspit. L'altra, quan ha sortit malament, què hem fet? Confirmar la regla de l'àvia. I des de la prehistòria fins aquí tots sabem la relació que hi ha entre la menstruació i la maionesa. És a dir, moltes de les creences que tenim venen de lluny. Sempre ho he cregut. Doncs vigileu. Obriu una mica el coco i ventileu. Perquè si no, sempre estem aquí tancadets. I és com quan no ventiles l'habitació en 3 anys, saps? Doncs això. Imagineu-vos amb 40 anys el que sigui sense obrir les finestres. Deixar aquests 3 exercicis que us deia i sense por qüestionar-te allò que creus, quina evidència tens que t'ho demostra. O no serà que és una cosa semblant. Normalment convertim en dogma allò que són desitjos. M'agradaria que fos així, no vol dir que ha de ser així, eh? Ho dic perquè us ajudi a fer aquest exercici. Però en tot cas, no sé si us ha passat alguna vegada que els pensaments que ens venen Bueno, són pensaments com molt, molt caficats. Això, a més, ho diem textualment. No m'ho puc treure del cap. No sé si us ha passat algun cop. I no em refereixo a una musiqueta, eh? Em refereixo a unes idees que em venen i no m'ho puc treure del cap. Us ha passat algun cop? Sí? A veure, jo us proposo fer un exercici. Mireu, jo ara us diré una situació i jo suggereixo que ho feu amb els ulls tancats perquè estareu més concentrats en el que vaig a dir. Li interessa la concentració. He de dir que ja sé que hi ha persones que li fa por tancar els ulls per si passa alguna cosa. Però no us amoïneu, que si passa alguna cosa jo us aviso. Amb els ulls tancats us podeu imaginar que esteu a casa vostra, són les 7 del matí d'un dia qualsevol, no teniu cap son, esteu de meravella, esteu esmorzant, us podeu imaginar l'esmorzar que vulgueu, com no engreixa, mengeu el que vulgueu. Bé, heu fet una petita malateta i amb això sortiu al carrer. Al carrer just en el moment en què passa un taxi. Us ho podeu imaginar com us porta fins a l'aeroport de Barcelona. O l'aeroport més proper, com vulgueu. Entreu, passem tots els controls, això ràpid, que és desagradable, i entrem ja a l'avió, al davant, a la dreta, tocant finestreta. L'avió que s'enlaira en direcció nord, us ho podeu imaginar. Una vegada a dalt, per la finestreta, que per això estem allí, podem veure a la dreta els Alps, tots magnífics, majestuosos, i en primer termini el preciós Mont Blanc, enorme. És una vista magnífica. Bé, ara l'avió aterra molt suaument, sense cap problema, en un dels aeroports de París, tant se val quin. Us veieu sortint de l'aeroport amb la petita maleteta i tas, taxi a la porta. Us porta al centre de París, a un hotel de 5 estrelles, una suite de meravella. Com no costa un duro, muntem bé, eh? Us podeu imaginar allà la suite, té una terrassa magnífica, són les 11 del matí, fa un dia llampant, preciós, esteu fantàstics. París als vostres peus, a la dreta, la Torre Eiffel, a l'esquerra, la Catedral de Notre Dame. Esteu platòrics, molt bé, magnífics, vaja, quin dia. Bé, ara us podeu imaginar que és l'hora de sopar, al vespre, i esteu en un d'aquests restaurants que hi ha en el riu, que són aquelles barques de vidre que van riu amunt, riu avall, cent amunt, cent avall, per poder veure París by night, bueno, el que es veu des del riu. Però hi ha un que té un ambient molt acollidor, agradable. Hi ha uns músics que estan tocant la música que més us agrada. Esteu en una taula on hi ha dos espelmes. El sopar que vulgueu, us el podeu imaginar. La companyia que vulgueu. La nit pel davant. I us he dit que en situacions de perill us avisaria. Podeu obrir els ulls, sisplau? A veure, per l'exercici que vull fer, amb això en tenim prou. El que de totes maneres la idea li hagi agradat, a l'acabar no hi ha cap problema que continuï. El pensament ja sabeu que és lliure. Bé, per l'exercici que volia fer, fixeu-vos, voldria fer notar quatre coses. Una, hem pensat el que hem volgut. Algú de vosaltres podria dir, home, el que tu has dit serà perquè ha volgut, que el que no ha volgut no ha pensat. No hem posat la pistola al pit de ningú. En segon lloc, jo diria que majoritàriament ens ho hem passat bastant bé. I si no, que dubti que vingui a veure les cares. En tercer lloc, no pensàvem en una altra cosa. I en quart lloc, no estàvem patint, no estàvem passant-ho malament. No ens sentíem malament. Un pensament treu un altre pensament com un clau treu un altre clau. Hi ha una dita tibetana molt bonica que diu tal vegada no puguis evitar que els ocells vinguin al voltant del teu cap, però sí pots impedir que facin niu en els teus cabells. Com? Viatges a París, no costen un duro. Us asseguro que és un exercici molt bo. És veritat que sempre hi ha alguns que diuen, home, això de París, que no són d'aquells que podem dir sempre ens quedarà a París, com deien aquells, no? Bé, doncs, bueno, no passa res, per si es vol fer, jo què sé, que es munti un viatge a fer de Tarzana a l'Amazònia, jo què sé. Tenint en compte, és veritat que hi ha persones molt especialistes en què segresten avions, en què cauen al mar, que... No, perdó, va passar-ho bé, eh? Pensament positiu. La veritat és que si fem aquest exercici i deixem el pensament durant 4 o 5 minuts ocupat amb aquesta història, els pensaments solen, els altres solen marxar. Un pensament treu un altre pensament. Però ha de ser una acció, no val una fotografia, per exemple, no? Perquè no la podem aguantar 4 o 5 minuts. Ha de ser una acció positiva i cada vegada que ens ve algú al cap, per exemple, imagineu-vos aquella mare que està patint perquè la filla ha sortit a marxa. Bueno, doncs que se'n vagi a París. Bueno, és molt fàcil. Insisteixo que no costa un dur. Simplement és fer-ho. Com entendreu, com veureu, això d'aprendre a ser més feliç és una manera de fer. No és ja ho tinc, jo no ho tinc, no, ja ho soc o no ho soc, sinó és una manera d'anar i podem anar bastant millor del que anem. Com que em queda temps, us continuo explicant. Mireu, és que tinc dues coses importants a explicar. Una, m'explicarem un exemple. Una vegada a la consulta va venir un nen, uns 11 anys. El que us explico ara és autèntic, almenys és com jo recordo autèntic. Ja sabeu que el que importa no és el que passa, sinó el que pensem. ¿Vale? Aprofito per dir-la. Bé, va venir aquest nen i em diu, intentaré discursar la història, diu, ahir a la tarda em vaig enfadar molt i a mi no m'agrada enfadar-me. Dic, però què va passar? Diu, mira, el meu germà petit es va passar la tarda tocant-me el nas. Dic, ja. I cada vegada que tocava el nas tu pensaves que era horrorós, no? Diu, sí. I que era insuportable. Diu, sí. I que era, és que, això és el que pensava. Diu, sí. I cada vegada, quan més ho pensaves, més t'enfadaves. Diu, sí. Diu, pobret, si el teu germà petit l'únic que volies que li fessis cas. Pobret, no? Diu, sí. I vaig veure que mantenia. I vaig dir, mira, doncs fas una cosa, fas un exercici. Ara tu vas cap a casa, tu m'has dit que no et vols enfadar. Molt bé. El teu germà tocarà el nas, perquè el que vol és que estiguis per ell. El teu germà l'únic que fa és cridar-te l'atenció. Però llavors tu faràs una cosa, cada vegada que et toqui el nas, tu et vindran aquests pensaments, una cosa horrorosa, aquest tio que s'ha cregut, i tu respires a fons, te'l mires i penses, pobret. I el nano em diu, si penso així no m'enfadaré. Dic, clar, doncs el que has de fer, vés a casa i ho proves. Tu, cada vegada, que consti que et vindran els altres pensaments, te'ls apartes, te'ls treus del cap, te'ls mires i penses, pobret, si l'únic que vols que jugui amb ell. No li diguis res. Després, quan s'hagi passat això, ja jugaràs amb ell. Vale. Va venir al cap d'uns dies, el que us explicaré ara és autèntic, Va venir al cap d'uns dies i em diu, escolta'm, allò, Ferran, allò que m'has explicat m'ha anat molt bé. Dic, sí, com ha anat? Diu, mira, cada vegada que el meu germà m'ha tocat el nas, jo he respirat a fons, m'he recordat de tu, me l'he mirat i he pensat, pobret, i no m'he enfadat ni un sol cop. Dic, ho veus? Si el que volies era no enfadar-te, ja saps com fer-ho. Diu, sí, et puc fer una pregunta? Dic, sí, home, sí, quan vulguis. Diu, l'hauré d'aguantar tota la vida? Brutal. Us he de dir que tinc l'avantatge de que, com ja soc gato viejo, que diuen en castellà, doncs se'm va acudir dir-li, mira, ara que saps estar 36 i mig i no a 200 com et posaves abans, ara t'explicaré com dir-li a tothom que a tu no t'agrada que ningú et toqui el nas. Estàvem passant d'aquí a aquí. Sabeu que quan això està a 200, això se'ns en va. Però quan estem a 36 i mig podem aprendre també a comunicar millor del que solem fer-ho. Les persones quan estem, segur que aquest concepte tots ja sabeu de què va, però jo l'he d'explicar per si algú no ho sap. Quan estem interactuant amb les altres persones, normalment ens deixem portar per la por de fer, d'actuar, o l'ansietat, allò que diuen, bueno, que llavors el que fem és menjar-nos-ho. No sé, estic a la cua del cinema, és un tio que es cola, quasi tots fem un pas endavant per dir-li, tio, mira, un enrere, mentre penso, bueno, no ve d'un. Els més agosarats se giren, heu vist aquell que s'ha colat? Per veure si surt un tio allà a donar la cara. Però la veritat és que tots ens amaguem perquè tenim por. Val? Ens fa por i ho fem. Una por excessiva ens porta a no saber defendre els nostres drets. Clar que, per una altra banda, a vegades el que ens domina no és la por, sinó la ràbia, la còlera. Quan un comença a pensar que s'ha cregut aquest tio, que és horrorós, que s'ha pensat, i llavors els més així impulsius són capaços d'insultar-lo. Normalment es fiquen amb la mare, no sé per què, quin costum tenim, que la mare tindrà la culpa. Bé, ens fiquem a la... I què passa? Que quan un és poc considerat amb els altres, és poc respectuós, el que diem és que el que està utilitzant és el que diem una conducta agressiva. L'un fa una conducta passiva, l'altre una conducta agressiva. Ni a ser passius ni a ser agressius no n'hem d'aprendre, perquè les emocions de por o d'ansietat o de ràbia, còlera o ira són absolutament consubstancials amb el gènere humà. Però hi ha una tercera manera que comença per dir aprenguem a controlar el que sentim, ràbia, còlera, ira, por o ansietat, per aquí, i a partir d'aquí sàpiga dir les coses d'una forma adequada. Què vull dir d'una forma adequada? Mireu, és el que es diu el concepte de comunicació no passiva, no agressiva, sinó assertiva. Ser assertiu o tenir assertivitat vol dir l'habilitat de saber expressar els nostres sentiments, el que pensem, creiem, opinem, desitgem, demanem, defensem, el que sentim, d'una forma adequada, ara mateix us ho explico, que és una forma adequada, en el moment oportú, això si em permeteu no us explicaré, ja som tots grandets per saber que no ens hem de declarar l'altre quan fa la paella. Val? Bé, sabent tot això, sabent defensar els nostres drets com a persones i respectant els dels altres, que són els mateixos, per cert, i tot això, com deia, tenint un mínim de control de les emocions. Ja sabem com. A veure, torno a dir, l'assertivitat és l'habilitat de saber expressar els nostres sentiments. Per tant, la primera característica vol dir expressar-les, és a dir, fer-les explícites. No pensar que com l'altre ja em coneix, ja sap el que vull. No us ho creieu mai, això. Mireu, si aquesta nit, per casualitat, i aprofitant que és dissabte, voleu anar al cinema, a veure, no li digueu a la vostra parella, carinyo, què vols fer aquesta nit? Perquè el més probable és que no aneu al cinema. L'assertivitat implica dir el que volem dir. En segon lloc, dir-ho bé, i dit jo abans, què vol dir dir-ho bé? Mireu, les persones quan estem comunicant una amb els altres, normalment estem receptius, estem oberts, ens estem influenciant els uns als altres. El que passa és que hi ha coses que utilitza l'un o l'altre que acaben amb la comunicació. Us ho podeu imaginar, dues persones que, no sé, l'un li insulta a l'altre, aquest li diu amb aquest, seràs burro? Per dir alguna cosa, eh? I l'altre diu, burro tu. I a partir d'aquí, dues persones tancades, no hi ha comunicació. Pot haver el discurs que vulgueu, però comunicació no. Hi ha coses que realment dificulten la comunicació. Per exemple, les acusacions, les culpabilitzacions, les amenaces, les exigències, els hauries, el que tu hauries. O, per exemple, fer-ho en les formes a crits o fins i tot les frases excessivament generalitzadores, com per exemple el sempre, el mai, el tots, és que sempre estàs igual, és que mai fots res. Això és tan injust que tanca el més pintat. Per dir les coses positives, normalment s'ha de ser molt petós per fer-ho malament, per tant passarem de llarg. Però per demanar o reclamar els propis drets, per dir el que vols, per explicar o demanar un canvi en l'altre, a veure, és el gran tancador, el gran dificultador de la comunicació és el missatge tu. Tu tens la culpa, o tu amb el que fas, o tu el que ets. A veure, el gran obridor, el gran facilitador de la comunicació és el missatge jo. Això és com quan anàvem a l'escola, no sé si us recordeu, que ens ensenyaven allò de les frases per activa i per passiva. Doncs és una traducció. Fixeu-vos, vull posar un parell d'exemples. La meva parella crida i jo no em sento bé. Què solem fer quasi tots? Em vols deixar de cridar? Evidentment cridant, eh? Em vols deixar de cridar? La resposta sempre és la mateixa. Si aquí l'única crida ets tu. Evidentment, també cridant. Ja podeu comptar el que serveix això, com el de les sabatilles del menjador. Si voleu, després us explico com podíem aconseguir que les sabatilles no estiguin al menjador. Us pica, eh? Doncs anem a l'assertivitat, que la necessitem. Un moment. O, per exemple, allò que dius, és que tu no em comprens. O pitjor, és que tu mai em comprens. I l'altre diu, sí, sí, jo sí que et comprenc. Jo no, que no em comprenc. Escolta'm, que et comprenc sóc jo. O sigui, que no només fem sentir malament a l'altre, que tu la que em crides, o que tu la que no em comprens, sinó que d'alguna ens ho poden discutir. Ho podem sempre traduir, com deia, per un missatge, jo. Fixeu-vos aquella frase aquesta que és bastant coneguda. Això que dius és mentida. Fatal. Clar que ho podem acabar d'arreglar dient, i ets un mentider, 15 dies que no ens parlarem. A veure, fixeu-vos, què és un crit? Doncs no ho sé, perquè si dic que crida i diu que no crida, doncs ja l'hem liat, no? I el que sí que sé és el que sento. Mira, quan parles així no em sento gens bé. T'importaria baixar la veu, sisplau? Clar que després de 30 anys direu, què vol dir que crido? No, no, jo no parlo de tu, dic que no em sento bé, si no t'importa baixar la veu t'ho agrairé molt. Jo no em sento comprès, millor. Jo a vegades no em sento comprès. I l'altre pot dir, pues jo sí que et comprenc. No, no, si no parlo de tu, parlo de mi. Sempre pot passar que us diguin, escolta, què passa, algú que parles així? Diu, sí que estic aprenent a parlar. Estic aprenent a parlar. Jo no dic que diguis mentides, perquè voleu, sabeu que dir mentides és ànim d'enredar. Jo no sé si em volen enredar. El que puc dir és que jo no m'ho crec. Val? A veure, jo no sé si són mentides, jo no sé si no em comprenen, jo no sé si és un crit, el que sí sé és el que sento. I en nom del que sento, doncs ho podríem fer. Bueno, doncs us explico lo de les sabatilles, com un exemple aplicat. Mira, Joan, jo ja entenc que a tu les sabatilles aquí t'importen molt poc, perquè jo ho he vist, això ja ho tinc clar, que a tu no t'importa, però a mi sí, jo no em sento gens bé amb les sabatilles aquí, no m'agrada viure així. Em pots ajudar, si sisplau, a sentir-me millor portant-les al seu lloc? T'ho agrairé moltíssim. Us puc assegurar que no necessitarem 2.000 anys. Ara ja no dic més. Ara l'únic que queda que ho proveu. Bé, la bona comunicació ens ajuda, la comunicació assertiva, a ser més eficaç a modificar les coses. El passiu no aconsegueix que els altres s'enterin de res del que vol. I els altres acaben decidint per ell. La persona agressiva, bueno, si estàs allà al cinema i et fiques abans de 30 segons ja no tens cap amic que venir amb tu al cinema. I a més et poden trencar la cara. Vull dir que a vegades l'agressiu pot aconseguir alguna cosa, però normalment no sentir-se satisfet. No sentir-se bé, que és el que volem, ja ho sabem. L'assertivitat és la que ens ajuda a tenir més possible eficàcia, modificar el que volem, no amb garantia, però sí la major eficàcia, i quan sabem defensar els nostres drets i respectar-nos als altres, que deia abans. Clar, que per això hem de saber quins drets són. Ho dic perquè moltes vegades no sabem ni quins drets hem de defensar, o que ens fa por parlar de drets perquè diu, bastant s'ho creu la gent, lo dels drets. Parlem d'obligació, no, no, també tenim uns drets com a persones. Ara jo us hauria de donar 2 minuts perquè penseu quins drets creieu que tenim com a persones. Però amb el vostre permís, com em queda molt poc temps, quasi no em queda, us els diré jo. Les persones, alguns, les persones tenim dret a tenir la nostra opinió i a canviar d'opinió tantes vegades com ens sembli. Per tant, si et diuen, és que ahir deies el contrari, doncs és veritat, he canviat d'opinió. Les persones tenim dret a prendre les nostres decisions. Les persones tenim dret a cometre errors i equivocar-se. I per tant, prendre decisions encara que tinguin... Si fas això, t'equivocaràs. Bueno, poder sí, però és el que jo vull fer. Les persones tenim dret a reclamar respecte. Les persones tenim dret a demanar informació. Les persones tenim dret a no sempre estar al 100% de les nostres possibilitats, és a dir, quasi mai. Les persones tenim dret a sentir-nos bé amb nosaltres mateixos. Ho són això ja, eh? Doncs tenim dret a sentir-nos bé amb nosaltres mateixos. Les persones tenim dret a reclamar els nostres drets. Les persones, totes les persones del món mundial, tenim dret a ser com som. És a dir, altament imperfectes. I tenim dret a ser com som. I dic això perquè és molt important que sapiguem defensar aquests drets. De fet, la llista de drets és més llarga. Ara em permetreu, com passa sempre en el món d'avui, que es fa publicitat, doncs l'Isabel abans ha parlat del llibre de llibertat emocional, que vaig escriure, allà ho posaré. Bé, tanco la publicitat i continuo. Deia que els altres també tenen els mateixos drets. L'assertivitat és l'habilitat de saber expressar els nostres sentiments explicitant-los, fent-lo amb obridors, amb facilitadors, amb missatges jo i no missatges tu, sabent defensar els nostres drets i respectant els dels altres, que són els mateixos. I ara només 2 minuts perquè vull explicar una cosa més. Si em perdoneu, 2 minuts, sí? Bueno, 4. Sí? Bé, és que són 4 coses que vull explicar. Mireu, una, en tota convivència, moltes vegades ens passa, jo ja sé que vosaltres això ho tindreu molt per la mà, però em permetreu que ho expliqui. Necessitem, com a mínim, practicar molts valors, però hi ha 4 que són absolutament fonamentals en tota convivència. Perquè no només hem d'aprendre a viure i a ser més feliços, sinó a conviure. Aprendre i ensenyar, a viure i a conviure, les dues coses. Bé, hi ha 4 valors. L'un és el valor del respecte. Penseu una cosa, només vull fer un apunt. El respecte és d'aquelles paraules que utilitzem moltes vegades, però no sempre d'una forma adequada. Quantes vegades li dius, escolta'm, tu per què insultes aquell? Diu, és que ha començat ell. Diu, bueno, si ha començat, vale. No, és que a més jo tenia la raó. O és que a més el professor era injust. Perdoneu, mireu. Ni justícia, ni la raó, ni que et faltin el respecte et dona dret a faltar el respecte. En tota convivència o hi ha respecte o la gent aprenem a respectar-se o aprenem a separar-se, una de dues. No hi ha més. I no hi ha res que justifiqui. Quan el nano diu és que és injust, perdó, primer respecte, després justícia. És que tinc la raó, primer respecte, després la raó. És que t'han faltat el respecte, doncs fes una cosa, reclama respecte però amb respecte. No hi ha una altra consideració possible. El segon punt que us volia dir, vaig una mica ràpid, però ja m'entendreu, és el valor de la tolerància. És que fixeu-vos, hi ha una cosa molt senzilla. El que ens costa a vegades a tots plegats ser tolerants o aconseguir que els fills o els alumnes siguin tolerants. Per què ho parlem? Ho diem, ho diem. Sabeu per què? Perquè parlem molt dels conceptes i molt poc del com. Com s'és tolerant? No, les avantatges... No, com s'és tolerant? Doncs és molt fàcil. Som tolerants sempre que anem pensant... Això ja us sona una mica, eh? Sempre que anem pensant que tothom té dret a ser com és. I quan pensem així, som tolerants. I quan no pensem així, no som tolerants. És així de senzill. Tothom té dret a ser com és. El tercer aspecte que volia comentar és el valor de la empatia. També sé, estic segur que molt sabeu molt el que és l'empatia, però deixem-ho que ho expliqui. Hi ha gent que diu que l'empatia és posar-se a la pell dels altres. Bueno, jo no sé si és el meu tamany, que a mi em costa una mica això de la pell dels altres. A veure, jo ho diria d'una altra manera. Jo crec que l'empatia, no, ni tan sols allò de dir posa't en el lloc de l'altre. Però no és tan fàcil. És molt més fàcil dir-ho d'una altra manera. És tenir present els sentiments, les emocions i les necessitats dels altres. Si abans de dir les coses penséssim com se sentirien els altres, segurament moltes no les diríem o no les diríem d'aquella manera. Per exemple, el nano que està a l'ordinador, quan la mare li diu que tanqui l'ordinador, segurament no li diria com li diu a la tercera vegada. L'empatia és un tret de temperament, forma part de l'ésser humà. Tots naixem amb la possibilitat de tenir empatia. El que passa és que és un concepte que l'ensenyem molt poc. I l'ensenyem molt poc en els nens. I és bàsic, bàsic, bàsic per anar per la vida. L'empatia és el que ens ajuda a controlar el propi egoisme. Quan diem aquest és molt egoista, clar, si tots ho som d'egoistes. És que els adolescents són molt egoistes, clar, com tothom. Aquí tothom respira per si mateix. No ens enredem. El que passa és que quin és el límit del meu egoisme quan penso en els altres? No el cotxe que tenen, ni el que fan, ni el que diuen, no, el que senten. Penso a favor dels meus sentiments fins que penso en els dels altres. És el que em limita el meu egoisme o la meva agressivitat. Per exemple, recordeu aquella situació tan desgraciada d'aquells joves que van cremar amb una senyora amb un caixer? Bueno, jo no els he conegut, però si penses en les coses, hi ha una que estic segur que va passar. És que en cap moment van pensar en la senyora, en els sentiments o les emocions. Van pensar que era divertit, el que fos. El que no van pensar és en aquella senyora. Si ho haguessin pensat una dècima de segon, no ho haurien fet. L'empatia és el que ens ajuda a controlar l'agressivitat. Quantes vegades veiem notícies d'aquestes i tothom busca culpables? Els jocs de rol, en alguna època, les tenien totes les culpes. Altres eren els mangas, els dibuixos japonesos, el que la tele és massa no sé què, que els papes són no sé com. Perdoneu, el món és com és. I el que hem de fer és aprendre. I aprendre a controlar l'agressivitat s'aprèn amb empatia. Imagineu-vos, per explicar-ho, l'empatia, com deia, és un tret de temperament. Imagineu-vos una classe de nens de 5 anys i entra un nen nou amb una orella així, no de cartró, de veritat. El 90% dels nens es foten un tip de riure. I diem que mira que són cruels els nens. No, cruels no, són primitius, són així, els hi fa gràcia i riuen, no tenen més. El que no tenen és empatia. Si ara entrés un nen amb una orella així, vosaltres em direu, home, no es faria gaire gràcia, també és veritat. Però segurament la majoria de nosaltres, els adults, la majoria, alguns, jo no sé si és la majoria, pensaríem, ostres, pobre nen, val? I més encara, pobre nen, si me n'enric. No vol dir amb això que els adults siguem molt empàtics, no s'ho creieu, que som molt poc. Vull dir que no llancem les campanes al vol, que diuen. No? A veure, l'empatia és tremendament important d'ensenyar-la. S'ensenya parlant de sentiments, dels teus, dels meus, dels altres, dels positius, dels negatius, dels passats, dels presents, dels futurs, i sobretot del sentiment de compassió, ben entès, eh? No lacrimògeno, sinó ben entès, el sentiment de compassió. És des de petits que hem d'ensenyar a parlar, a expressar i a tenir en compte els sentiments dels altres. Per últim, era el valor de la honestedat. Aquest és d'aquells que en parlem més i pitjor ho fem. És una cosa, millor dit, perdoneu, vull ser més positiu, som molt millorables. Mireu, és el valor de la honestedat, com els deia, us ho explico amb un exemple. Hi havia un pare que se'n va al circ amb els seus dos fills. Quan arriba allà posa entrada d'adults 20 euros, menors de 8 anys 10 euros. En això que va i li diu, escolti, em donarà dues entrades d'adult i una de nen. Diu, voldrà dir dos de nen i una d'adult. Diu, no, que aquest té 8 anys un dia. I home, per un dia enredim una mica. Diu, no, si no ho faig per vostè, ho faig per ells, perquè per 10 euros és molt fàcil explicar als meus fills què és la honestedat. Suposo que esteu tots recordant aquella escena. Nen, tu que tens 10 anys, pregunta'm que en tens 7. Això sí, li diem al fill, no suporto la mentida. Per cert, si truca algú, digues que no hi soc. I quan el nano comença a fer allò dels ulls així, sabeu? Li diu, no, home, no, tu no t'amoïnis, això són les menties piatoses, que són les meves, clar. I l'acabem d'arreglar. Sabeu quina és la manera, i jo és que de veritat em costa d'entendre, la manera tan deshonesta que ensenyem que és honestedat, els diem als nens que no es diuen mentides. Si això no és deshonest. Bueno, a vegades ho podem ja fer al colmo i dient que cauen les dents. A veure, l'honestedat, a veure, es treballa creant un bon lligam de confiança, no de desconfiança, de confiança. Si el nano ens porta una mala notícia de l'escola, què fem la majoria de pares i mares? Li fotem una bronca. Clar, és que sempre estàs igual, sempre t'estàs barallant, sempre... A veure, les bronques no serveixen per res, us asseguro. Si, excepte com perquè després intenti no explicar-t'ho mai més. És a dir, evites tot el que estàvem intentant aconseguir, que és confiança. Aleshores, imagineu com una persona porteu 10 anys sense haver-li dit mai una mentida? Sense haver-la enredat mai? Ens costaria molt fer-ho, per primera vegada. És a dir, l'honestedat es basa en crear confiança, no desconfiança. Bé, com l'empatia es treballa parlant de sentiments i sobretot de compassió, i que el nano aprengui a descifrar els seus sentiments, nosaltres els nostres, clar. Acabo. Recordeu l'IF? L'autoestima es millora quan ens marquem uns propòsits, uns objectius en la vida, i la vida ens funciona, mínimament, no cal treure deus de tot. Però quan la vida ens va bé, ens ajuda a millorar la nostra autoestima. I quan som capaços de pensar en nosaltres mateixos en termes positius, ens ajuda a millorar la nostra autoestima. En el nano, si a més li diem les coses positives, li ajuda no només a millorar el seu concepte de si mateix, sinó a valorar-se també més positivament a ell mateix. L'autocontrol de la conducta, bueno, seria motiu de tot una xerrada, però per lo de l'esforç que dèiem abans o lo dels propòsits, es milloren marcant un moment de fer l'esforç, el moment del propòsit, i vigilant el que pensem en el moment de fer-lo. El que no val és voler fer aquell propòsit, però pensar que allò que ens hem proposat és un pal i que és dificilíssim i no sé què. Hem de buscar el positiu i, en concret, que a través de l'esforç aprendre a sentir-se satisfet i a observar aquests sentiments de satisfacció. L'autocontrol emocional i el pensament positiu i negatiu i la millora de l'estat d'ànim també l'hem treballat ja prou amb els exemples que he posat abans. I per últim, la relació amb els altres, amb els altres, es millora tenir una percepció positiva de la interacció. Sentint-se prou bé perquè som capaços de defensar els nostres drets i d'alguna manera d'expressar els nostres sentiments d'una forma assertiva. I tot això utilitzant una bona comunicació, com deia, i utilitzant els valors del respecte, la tolerància, l'empatia i l'honestedat que deia abans. I quan es millora la relació amb els altres, ens sol ajudar a tenir una més bona autoestima. I quan tenim bona autoestima, marcar-nos a propòsits i complir-los, etcètera, etcètera, ens ajuda a millorar el IF. Ara ja sabem el que volem en aquesta vida. Seria important recordar-lo cada dia per a què vivim. Sabem en què consisteix, en aquestes 5 coses. Sabem com es millora i ara només ens queda que practicar-lo. I per tant, jo l'únic que em queda a mi és desitjar-vos que sigueu molt feliços. Moltes gràcies. Tens a dir alguna cosa?
Sí. Bé, agraïm la interessíssima i molt amena conferència que ens ha fet el senyor Ferran Salmurri. Sí. Encara estic una mica impressionada per les seves paraules perquè ens ha fet pensar molt i fer-nos un altre plantejament a partir d'aquest moment. Ell mateix ens acaba de dir que si voleu fer alguna intervenció, alguna pregunta o voleu que aclareixi algun aspecte, doncs està disposat a fer-ho. Mira aquella noia d'allà.
Sembla que està claríssim, no?
Sí.
Perdó.
No, se sent? Sí, ara. Vale. Deia que felicitar-lo per aquesta conferència. Realment el món ha d'anar cap aquí. Hem d'aprendre molt, moltíssim, a canviar molts paradigmes, moltes creences que tenim totalment errònies i bueno, felicitar-lo sobretot. Però hi ha una cosa que, amb la qual potser no hi estic tan d'acord, com que sempre dient, sempre es diu el positiu i el negatiu, voldré doncs, una miqueta a veure si és possible que em pogués explicar, perquè m'he quedat amb la sensació de que el tema econòmic, el tema de les possessions, de tenir coses, no és bo, és com una sensació que he tingut, no? De que això és una cosa de ser multimilionari o ser milionari, és dolent. Jo penso que això és una creença també, perquè m'agradaria preguntar-li a la seva consulta quantes persones arriben que realment es troben molt malament perquè econòmicament es posa la mala butxaca i no tenen per pagar a final de mes, o que realment no poden anar a les 5 de la tarda a recollir les seves criatures perquè l'economia no els hi deixa. Llavors m'ha quedat la sensació que potser obtenir economia no és una cosa bona. No sé fins a quin punt és una creença o un paradigma o perquè ho he entès malament.
Si em permets, en cap moment pretenia donar la sensació de que els diners siguin dolents. A veure, sí que és veritat que partim de la idea de que hi ha persones, jo tenia a la consulta una persona de la meva edat fa pocs anys que guanyava 6.000 euros i estava plorant perquè s'estava arruïnant. Perdó, no ho he explicat bé. 6.000 euros cada dia. Vale? Ho dic perquè els calés, evidentment, que són necessaris per viure. I és veritat que estem parlant de l'auditori que tenim aquí, que som gent que normalment avui superem. És veritat que a Catalunya ara hi ha un 20 o un 22% de la gent que el que avui li preocupa no ser feliç és menjar. Això és veritat. I és veritat que els cèntims, la percepció dels cèntims que tenim o que no tenim, ens poden realment... tenir que tinguem una més bona autoestima del que he sigut capaç de guanyar o no, o de fer o no fer. Això és evident i formaria part d'aquest concepte d'un mateix, per exemple, no? O dels propòsits que et marques o aquestes coses. Evidentment, els cèntims... Quan dius lo de la consulta, bueno, evidentment, a veure, hi ha persones que, depèn de la consulta, hi ha consultes que són de franc i hi ha consultes que no són. Evidentment, el que ve a la consulta és perquè té calés i el que no, doncs, ho fem a la consulta pública. I que està coberta per tota la població. Ho dic perquè l'accés, en aquest cas, a la regulació emocional o a la millora emocional està coberta per tot arreu. No sé si anava per aquí també la qüestió, per això t'ho dic. No, he contestat bé o no? Sí?
Si no hi ha cap altra intervenció, doncs...
Jo crec que ha quedat molt clar, eh?
Sí? No, hi ha un altre senyor. El senyor d'allà.
Gràcies per allò de senyor. I m'ha dit que vagi el tanto amb el que digui, no sé per què. Igual és que em coneixen. Mira, jo hi ha un tipus de personatge que... Igual jo sóc d'aquests, eh? Però que em mosqueja una mica. Són gent que jo crec que són feliços, però malgrat tot miren mostrar-se infeliços perquè tu no siguis feliç. M'he explicat? O sigui, són gent que a tu et sembla que ells creus que són feliços, no pots entrar amb el seu cap, evidentment, però tenen tendència a mostrar una infelicitat com per transmetre-la a la resta de l'humanitat. Llavors, si això té alguna explicació psicològica, no cal que ens hi matem. Gràcies.
Jo em contestaria el segon. A veure, diuen en castellà que hay de todo en la viña del Señor. I llavors cada persona tindria una explicació, podria tenir una explicació diferent. En aquests moments analitzar això em seria francament difícil. Per això deia que, si no us sap greu, aposto per la segona part.
Bé, donem per acabades les intervencions. Tornem a agrair la conferència del senyor Salmurri i que sàpiga que hem estat molt contents.